Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Comencem el cap de setmana amb la voluntat de generar bons hàbits, hàbits saludables. Des del plaer ho fem amb el director tècnic de Coa Center, amb en Fito Florença. Molt bon dia.
Molt bon dia, Noé.
Tenim ganes de posar-nos en forma. Ja hem dit i hem parlat en aquí que moltes vegades agafem l'experiència negativa de fer exercici físic. Hem trencat amb aquest mite, no ha de ser negatiu, no ens ha de generar males sensacions, sinó tot el contrari. No ens hem de guiar tampoc amb que si hem de fer 10.000 passes, hem de pensar en nosaltres. I per tant hem de saber exactament el que necessitem, però hem de començar d'alguna manera. Llavors, va, avui sí, ens hi posem. Per on comencem per fer exercici?
Clar, llavors tot això està molt bé, i ara què, no?
I ara què? Mira,
com a norma general, evidentment que la recepta per tothom no existeix, s'ha de personalitzar, cadascú, doncs és cadascú i les seves circumstàncies. No obstant, hem de veure què diuen les grans institucions, suposadament, sense ànim de lucre, no? Com l'Organització Mundial de la Salut. És a dir, l'Organització Mundial de la Salut, hi ha d'altres, com la BMJ, British Medical Journal, que són fonts interessants, o l'American College of Sports Medicine. Però què diu, sobretot, l'Organització Mundial de la Salut? Diu que en persones entre 18 i 64 anys, com a mínim, has de fer 150 minuts o 2,5 hores a la setmana d'exercici físic programat, que és diferent l'activitat física. L'activitat física és tot allò que vas comentar un altre dia, de baixar-te una parada abans del metro, etc. No? I el programat és, vinga, tantes sèries d'això, de l'altre, de dos...
Per tant, l'hem de fer, d'aquest de programat, que moltes vegades l'obviem.
N'hem de fer perquè la nostra vida diària, doncs no fem coses per les quals estem dissenyats. No? I per exemple, els exercicis de força, unes intensitats, val la pena fer-ho d'una determinada forma. Però centrant-nos sobretot en la variable volum,
sí,
que és número d'hores, és 2,5 entre 18 i 64 anys, o 300 minuts, no? Que al final, doncs, al voltant quasi de 5 hores, no? 5 hores. La meitat d'aquests minuts, sigui en la versió més extensa o en la menys extensa, han de ser amb la variable intensitat en relació a la freqüència cardíaca una mica més elevada, i l'altra, doncs, amb una intensitat mitja-baixa.
Mm-hmm. Per tant, parlem d'exercicis o com ho fem? És a dir, quin tipus d'exercicis?
Clar, una cosa és el volum i una altra cosa és què hem de fer, no? Doncs mira, com a mínim, i això sí que té evidència, ho hem de fer, hem de treballar la força, no?
Cada vegada se'n parla més, i s'havia abandonat durant molt de temps.
És
el tema
que,
força.
Sí, és el que més evidència té. Hi ha unes paraulotes, no? En l'envelliment, per exemple, paraulotes com la sarcopènia o dinapènia o, no sé, osteoporosis o unes altres coses, no? Però al final, això són paraulotes, però què signifiquen? Envellir, no se sap tot sobre l'envelliment, però sí se sap, i sobretot des del meu àmbit, que significa una pèrdua de força, una pèrdua de massa muscular, una pèrdua de mobilitat, una pèrdua inclús de potència, no? De força per velocitat, que se'n diu, no? Llavors, com a mínim, això és el que haurem de treballar. I per treballar la força, i entrem en el com, per treballar la força amb seguretat, ho podem fer amb una cosa que diem habilitats motrius bàsiques humanes, no? Que són forces d'empenya, de traccionar, d'agafar una cosa i endur-te-la cap a tu, o ajupir-te i posar-te dempeus, no? Unes persones amb el moment li diran sentadetes i unes altres agafaran no sé què i li diran sentadetes Spider, que m'ho acaba d'inventar, però al final és una habilitat motriu bàsica humana que has de fer. Hem de fer exercicis compensatoris també de la vida diària, si estem asseguts molta estona, doncs treballar també els glutis, la postura, els adductors de la columna, però bueno, com a mínim són almenys una hora a la setmana entrenament de força. La intensitat t'ho calcula un professional, però al voltant del 70% de la teva força màxima ja està bé. En aquestes habilitats motrius bàsiques humanes, empènyer, traccionar, ajupir-te, posar-te en peus, entre d'altres. Un altre dia de mobilitat, per exemple, estaria bé. Molta gent té en ment el ioga, bueno, si si vols pots dir-li ioga, pots dir-li pilates, pots dir-li entrenament natural o pots dir-li de cap manera i treballar el que se'n diu també en tres plans i eixos del moviment. És a dir, a la vida diària agafes un got que està en un armari a dalt i a l'esquerra i no es produeix tot amb dues dimensions, no? Amb flexió i extensió, és a dir, amb agafar un pes sense rotar la teva columna ni girar-te a agafar un paper que t'han passat mentre estàs assegut en una cadira. Aquests són els tipus de moviments que també hem d'entrenar. I sobretot es pot ajuntar, per si anem a la mínima dosis, que ho hem dit, 2,5 hores, amb hits, no? amb una segona fase, amb entrenament intensiu intervàlic. Això ho hauràs d'acabar fent, evidència des del 1920 i pico, no ho dic jo, ho van dir uns cardiòlegs que van demostrar que rehabilitaven millor i abans els seus pacients. Doncs hem de fer hit, però sobretot amb una segona fase.
I hit què és?
HIIT són les són sigles que signifiquen High Intensity Interval Training en moltes modalitats, perquè hi ha molts mètodes, el Tabata, el Farlek, el...
Ara li posem nom a tot, per això també.
Sí, i sobretot, bueno, segurament que passi a molts àmbits, no? però amb el meu, és a dir, hi ha coses que diem que aporten un valor real i hi ha coses que disfressen la realitat, no? Llavors... Doncs algunes persones volen tenir segurament el seu mètode i afegeixen, no sé, 5 segons a dalt, 5 segons a baix.
És a dir, però hi ha uns mínims que sí que hem de complir, que són aquests que abans en deies els moviments bàsics que no poden faltar en els exercicis. Aquests bàsics són els que potser valdria la pena fer que algun professional ens faci un, però coneixent-nos bé, és a dir, sabent si practiquem esport, si no n'hem practicat mai a la vida, i que ens faci un planning per complir aquest mínim de 2 hores i mitja a la setmana, no?
Sí, i sobretot, i perdona, Noemí, sobretot, i també inclús aquestes 2,5 hores, que és potser el que diu l'evidència actual, doncs si és una, tampoc no passa res.
Clar.
I evidentment que hem de fer entrenament de força, però això, si això inicialment et suposa, ara hauré d'agafar una kettlebell, una mancuerna, un no sé què, doncs potser si t'agrada ballar haurem de començar per aquí. Però al final has de tenir en compte que la teva vida diària fas coses... Jo, per exemple, tinc 3 fills, hi ha un... el gran pesa 15-20 quilos, l'agafo del cotxe, el carrego, pujo escales, el deixo al llit. És a dir, a la vida diària, les bosses del súper, el que vulguis, hi ha intensitats elevades i com a mínim haurem d'adquirir aquesta base per poder fer aquests mínims, a banda de que no ens centrem només en això i dutxar-nos i netejar-nos i centrem-nos també en tenir algun hobby, no?
Clar, sí. Doncs són exercicis que a més hem d'aprendre a fer bé, que no tinguem lesions, que evitem també, doncs això que deies, aixecar pes, aixequem-lo bé.
Sí, perquè, sí, i per acabar, Noemí, simplement això és molt important, perquè al final val la pena invertir en un professional, en el sentit que al principi, quan veus un vídeo, el vídeo no sap si tu tens un lligament creuat anterior, un genoll que et fa mal, un ombro, per què, on he d'anar. Llavors, aquestes coses que s'han de fer... doncs s'han de personalitzar, perquè igual l'haurem de treballar altres coses abans, perquè no estàs adaptat o adaptada a fer aquests mínims ja. Llavors, comencem per aquí.
I una senyal moltes vegades és quan ja ho hem fet 1000 vegades de provar, de mirar un vídeo i al final ni ho fem, ni mirem el vídeo i tornem a plantejar-nos i tornem a abandonar, potser és que ens està dient no és el sistema, busca algú que t'ajudi, que et digui per tu què és l'ideal. Això seria una bona pista. Doncs ens quedem amb això, amb començar a fer exercici, fer un mínim de 2 hores i mitja, això seria l'ideal, però busquem algú que ens ajudi, que ens doni un cop de mà i ens ajudi a planificar. Fito Florenza, moltíssimes gràcies. Seguim parlant.
Moltes gràcies a vosaltres. Un dia més.
La primera pedra.
Avui un omplirem la Carta als Reis de lectures pels més petits, perquè començar a llegir ja a les primeres edats és fantàstic. I a més, els adults podem acompanyar en aquesta lectura, que segurament molts d'aquests títols els vindrà de gust també als adults. En volem parlar amb la Cristina Feliu, que és editora de Vindi Books. Cristina, molt bon dia.
Bon dia.
Volem idees per aquesta Carta als Reis i escolta'm, n'hi ha una, que és per la que començarem, que ens proposaves, que és Les Tres Bessones, Contes de Sempre. Això seria un dels llibres tradicionals gairebé, no? Perquè són personatges que ja formen part del nostre univers, no?
Sí, totalment. Les Tres Bessones formen part del nostre llegat de literatura infantil i juvenil d'aquest país. I aquest recull de contes recull els contes primers que van fer la Roser Capdevila i la Mercè Company. Als anys 80 elles van començar a escriure contes clàssics protagonitzats per tres nenes, que eren les Tres Bessones, i aleshores pocs s'imaginaven que les Tres Bessones farien el recorregut que han fet. Han passat els anys i aquests contes eren molt difícils de trobar a les llibreries perquè les edicions estaven descatalogades o esgotades, i vam recórrer, gràcies a l'ajuda de l'Helena Batet, l'Helena, una de les Tres Bessones,
una de les filles de la...
vam recórrer a la Biblioteca Nacional, perquè tot el fons de la Roser Capdevila està a la Biblioteca Nacional, i ella ha fet un treball d'artesania digital per recuperar totes les il·lustracions originals, i vam fer al març del 2022 van fer el primer volum dels Contes de Sempre, i ara ha sortit com a novetat el segon volum, Els Més Contes de Sempre. Amb els dos volums trobarem tots els contes clàssics que van escriure la Roser Capdevila i la Mercè Company als anys 80. Hem fet una edició que respecta molt l'original del moment.
Exacte, que el tipus d'edicions moltes vegades és el que també dignifica encara més el llibre, si pot ser. I un llibre il·lustrat sempre acompanya en la lectura dels més petits. Ara ho estic veient, estem mirant-lo, i realment les il·lustracions omplen tota la pàgina. És
totalment
molt maco.
És preciós.
És un llibre molt maco.
I trobaran El Petit Polset, La Blancaneus, La Princesa del Pèsol i El Flautista de Malín.
Oh, que macos, tots. D'aquest llibre ens passem a un altre llibre que és Inundat, però amb unes il·lustracions totalment diferents, amb un altre estil, però amb molta personalitat. La Mariajo Ilustrajo, que és un nom que ja et queda gravat, i que, déu-n'hi-do, quines il·lustracions més maques. Inundat, què és aquest llibre?
Aquest llibre és un àlbum il·lustrat. Quan diem àlbum il·lustrat vol dir que és un llibre de gran format on la il·lustració té un protagonisme molt important, i text i il·lustració formen part de tot el que és la narrativa de la història. I és un àlbum, jo crec que exuberant, preciós, meravellós, que parla d'una ciutat plena d'animals que un dia es lleven pel matí i tenen una miqueta d'aigua, res, que els arriba fins al turmell. Aquesta aigua va pujant, fins que allò que semblava un problema que només afectava els més petits, o a alguns, es converteix en un problema que afecta a tothom. I què passa quan l'aigua t'arriba fins al coll? L'expressió que tots coneixem, no? No us diré què passa, perquè crec que és un llibre que l'heu de veure, però parla de treball en equip, d'ajuda, d'esforç i de reivindicació. La Mariajo és una il·lustradora de Madrid, molt jove, que crec que és important explicar-ho, que una mica cansada de que la seva feina no pogués tenir visió en el seu propi país, va marxar, va migrar a Anglaterra, allà es va formar, allà va fer un màster molt prestigiós d'il·lustració a Cambridge, i el seu treball de final de màster va ser aquesta història.
Ah, que maco.
Sí. I aquesta història, a més, va guanyar un premi molt prestigiós a Anglaterra. I a partir d'aquí, aquest llibre ha sigut com una mena de boom. Ella, per suposat, està meravellada amb el que li està passant. Nosaltres, a Vindi, ens sentim honorats de poder reflectir una autora d'aquí que té èxit mundial. Està rebent, ja va pel segon premi aquest llibre, i s'ha publicat a més de 15 països.
Caram,
o sigui, que és meravellós.
Inundat, de la Mariajo Ilustrajo. Unes il·lustracions impressionants, maquíssimes. I tanquem amb emocions a dojo. Quina aventura, una guia pràctica per viure les emocions amb el cor i el cervell, que jo crec que pot ser molt útil que des de petits ja puguem parlar d'emocions.
Totalment. Aquest llibre és per una mica més grans, per mm-hmm. això, eh? És per preadolescents, és a dir, a partir d'uns 11 anys. Mm-hmm. En David Bueno, el famós biòleg, neuropsicòleg, que ha fet recentment el llibre del cervell de l'adolescent, que és un llibre destinat a pares i educadors per entendre què els hi passa als adolescents, ara ha fet aquest, que és com la versió per als preadolescents, per ells. És a dir, és una guia pràctica, directa, fàcil, fresca, fins i tot amb un toc d'humor, perquè els adolescents preservin la seva salut mental, perquè entenguin què els hi passa i perquè, sobretot, no siguin esclaus de les seves emocions. Perquè les sentin, perquè les visquin, perquè les comparteixin, però amb moltes eines i amb molts tips i molts consells perquè ells puguin entendre què els hi passa al seu cervell, per què els hi passa el que els hi passa, per què senten el que senten i com ho senten, i sobretot perquè tinguin eines per quan els arribi el tsunami de l'adolescència puguin viure-la amb una mica més de serenor i més de control.
Sí, molt necessari, molt. Perquè, i més amb els temps que estem vivint, molt. I les notícies que surten molt. Recentment amb els problemes de gestió emocional que tenen els adolescents, què millor que els preadolescents ja es puguin preparar. Doncs estem encantats, però recomanem molt que entreu a Vindy Books, a la pàgina web, que remeneu, perquè tots els títols d'aquesta editorial són una garantia pels més petits i per afegir-los especialment a la Carta als Reis. No cal, també es poden comprar expressament lectures, no cal afegir-les a la Carta als Reis, sempre podem comprar llibres, perquè sempre és recomanable. Moltíssimes gràcies, Cristina Feliu.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
El mes de desembre és un mes de felicitacions. Ens felicitem les festes i ens desitgem felicitat, però no tothom és feliç i no tothom afronta les festes amb aquesta pressuposada il·lusió que envolta aquestes dates del calendari. Hi ha persones que estan de dol, d'altres que durant les festes han de conviure amb desavinences familiars en la mateixa taula, problemes econòmics que cal afrontar. Tots els missatges de felicitat que ens envolten ens pressionen i en persones amb tendència a la depressió això pot ser fins i tot contraproduent. En volem parlar avui amb la Tània Estapé, que és psicòloga clínica, professora de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la Universitat de Vic. Molt bon dia, Tània.
Hola, bon dia.
Ara ho estàvem dient, són uns dies en què sembla que estiguis obligat a estar feliç i que tothom vol que siguin uns dies fantàstics i forcem fins i tot situacions que no ens venen de gust, però de què ens ve aquesta obligatorietat a ser feliços?
A veure, jo et diria que això s'amplia no només a l'època de Nadal, sinó jo crec que en aquest moment a Occident és pràcticament sempre que inclús davant de situacions òbviament desesperants, com pot ser la mort d'un ser estimat, com pot ser una malaltia greu, com pot ser perdre la feina, es jutja molt malament a la persona que es mostra doncs trista o enfadada o no, i sembla, no? L'altre dia una persona que conec que li vam fer una mala passada a la feina i diu, és que a sobre sembla com que tu has d'aprendre bé, bueno, les coses són així, bueno, però jo estic enfadat, no?
Clar.
Doncs una mica sembla, en general, i clar, al Nadal ens ho trobem com més present, que no es pot estar trist, que no es pot estar enfadat, que tu has d'aprendre tot bé, i bueno, nosaltres ho anomenem la tirania del pensament positiu. Varis autors han fet llibres que recomano molt. Un es va morir malauradament aquest any, que era la Bàrbara Heinrich, que era una periodista que va escriure un llibre, entre altres, que es deia Sonríe o muere. La trampa del pensament positiu. Era una periodista que va tenir càncer de mama i a partir d'aquí va escriure en aquesta pressió que es trobava, o la Happycracia del professor en psicologia Edgar Cabanas i la Eva Ellout, aquesta la Happycracia, o un que potser és més filosòfic, que és no me'n recordo com es diu, Los tiempos de la felicidad, una cosa així del professor Marino Álvarez. Vull dir, hi ha varis que per sort estan estudiant aquest fenomen, no? De que les emocions que popularment la gent diu negatives i els psicòlegs diem desagradables, per no posar-li la connotació de negatiu perquè són necessàries per adaptar-se, sembla que no es poden manifestar. Jo sempre poso un exemple. als meus pacients. És com si tu talles un, no, fas un tall a la munyeca tallant pernil i no vols que surti sang. I tapes, home, potser la sang està sortint per alguna cosa, no? Clar. És un símil una mica així molt bàsic, però a vegades el que dic, si és coherent, si una persona té una situació trista, s'ha separat...
Se li ha mort algú?
Sabíem algú, el coherent, el que el seu cos li demana és estar trist, estar enfadat, sentir-se doncs, decepcionat, no? O sigui, en mil situacions, no? Uh-huh. També haig de dir una altra cosa. La maduresa consisteix en saber... jo sempre dic als alumnes, les emocions hi són des de que naixem fins que ens morim. Altra cosa és la manera de manifestar-les, la manera de sentir-les, el contacte que fem amb elles, amb les emocions dels altres, però és veritat que la maduresa implica que a vegades les emocions les has de saber gestionar. Jo, per exemple, sempre poso l'exemple. Si tu vas a comprar i veus una mare que no li vol comprar una xocolata al nen, el nen s'enfada, el nen es tira a terra, fa una rebequeria de patada, tothom se'l mira, crida. Clar, si quan vosaltres, els dic als alumnes que teniu 19 o 20 anys, suspeneu i feu això, o jo, si em treuen de la feina o em fan una mala passada, faig això, doncs direu, home, aquesta, que infantil, no? Sí que tampoc vull dir, home, sempre ens hem de deixar portar... No, les emocions també s'han de...
Està clar, les hem de saber gestionar.
...d'una manera socialment, diem, adequada, perquè si no aniríem pagant o perdent coses a la gent i no...
Però, de totes maneres, Tània, sí. Ens estan dient constantment que donem l'esquena a les males emocions, és a dir, no cal que plorem, hem d'estar contents, hem d'estar, el que deies tu, no? La tirania del pensament
del positiu. Pensament
positiu. Quines
sí,
conseqüències té no ser, no afrontar el pensament negatiu que et ve per una situació determinada?
Home, les conseqüències són, primera, que t'estàs fent un esforç que no té sentit, perquè si tu, per exemple, et diagnostiquen una malaltia greu i no et deixes sentir la ràbia perquè ho trobes injust, o per la tristesa, o estàs lluitant d'una manera, una energia que no és necessària. En segon lloc, si se suprimeixen molt i fa un esforç molt gran per no acceptar-les, es diu que tornen com un boomerang, no? Amb més força, perquè una hora o altra allò...
Acaba sortint.
I es manifestarà de manera menys adequada, potser, no? En un moment determinat, doncs, potser cridarem a una persona que no té... No? A vegades dius, ostres, m'he enfadat amb un conductor i li he dit de tot perquè estic enfadada amb el meu fill, no? Per exemple, o sigui, a vegades, llavors, potser... I després... que ens ajuda al no manifestar-ho, va en contra de fer aquest procés d'adaptació, aquest procés funcional, d'anar admetent la situació i anar-se adaptant, perquè estem tan lluitant amb no sentir el que sentim que finalment és millor dir, a veure, ha passat això, que és òbviament negatiu, i per tant, lògic és estar enfadat, trist, deixar-se, i després ho anirem reconduint. Quan més s'accepta, quan és coherent, perquè clar, ara quan parlem de tristesa, potser hi ha gent amb depressió major que diu, home, a mi no em parla, no, clar, una depressió que està en un procés ja més patològic, no estic parlant d'això, però quan més s'accepta que hi ha aquestes emocions i que les sento, si és que estic trist o si és que estic enfadat, més es rebaixa la seva intensitat i més iniciem el camí cap a l'adaptació o l'acceptació. Mm-hmm. Més o menys llarg, depèn,
per tant,
no,
de partint de la idea de que sí que hem d'afrontar aquestes emocions quan també són negatives, podríem dir que hi ha gent que li ajuda a dies com aquests en què sempre hi ha hagut inputs de felicitat, li ajuda i l'accentua el fet d'estar més bé, més content i més ganes de tirar endavant, i en canvi hi ha gent que amb els mateixos inputs li suposen tot un efecte contrari?
Sí, perquè l'emoció és una part de l'assumpte. Després tenim trets de personalitat, tenim que també estan jugant, hi ha múltiples variables a l'hora d'analitzar tot això. Clar, hi ha gent... També haig de dir que a vegades les emocions van de fora a dintre, també. De fora a dintre, vull dir.
Sí, sí.
És a dir, no estic molt animat, però bueno, hi vaig, o faré aquest esforç perquè la meva mare, o perquè tal, i després dius, ai, mira, doncs no m'he passat tan malament. També és veritat que a vegades no és el millor deixar-se portar totalment, però sí que és veritat que hi ha persones que tenen un procés, i per això a vegades les emocions és important no jutjar a l'altre, perquè hi ha gent que dirà, pues mira, jo prefereixo quedar-me a casa tancat i això, i hi ha gent que dirà, mira, jo prefereixo anar a aquest sopar de Nadal o aquest d'allò, i perquè em sap greu pel meu marit o pel meu pare o pel meu fill, i al final prefereixo fer l'esforç i mira, després potser m'ho he passat més bé. Hi ha gent, o sigui, com bé deies la pregunta, que depèn molt, però hi ha molts factors, la personalitat, les persones més introvertides, més sensibles, més extrovertides, més amb tendència a enfadar-se, vull dir, que tot això és múltiple, no? Les emocions són una part que sempre les tenim molt a la boca, però hi ha molts altres aspectes que fan que aquella persona es senti més bé d'una manera o d'una altra.
En quin moment ens hem de preocupar quan ens trobem tristos i especialment tristos i veiem que aquelles emocions se'ns descontrolen?
Sí, ens hem de preocupar, primera, si és molt persistent, si és molt intens, si comencem a deixar de fer coses, perquè com he dit abans, jo què sé, si a mi avui algú em diu vols anar al cinema? Jo, ai, no, és que estic trist. Però finalment hi vaig. Si hi vaig i puc gaudir, si no gaudeixo, que en psicologia això li diem anhedonia, que és fer l'acció però no gaudir-ne, que és un indici de preocupació, pensaments negatius, molt recurrents, pensaments negatius relacionats amb la mort, que ull amb això, que no ha de ser vull morir, però pot ser vull anar a dormir, vull estar... O sigui, que no, hi ha... No voler estar en la realitat, conscient de la realitat, perquè aquella persona està molt malament, també és un indici de preocupació. Deixar de fer sobretot les activitats diàries, des d'anar a treballar, a sortir, perdre la higiene, la persona que a casa es queda a casa i ja ni es vesteix, o es posa un xandall i no... No, això són ja indicis greus de preocupació, no? La culpa, per exemple, persones que aquesta tristesa la converteixen en més culpa meva, perquè no ho he sabut fer, m'han tret de la feina perquè sóc un desastre, o sigui, quan hi ha aquest... I sobretot que el que duri en el temps, el bucle en el qual això s'entra, llavors ens hem de començar a preocupar, clar.
Mm-hmm. També parlàvem de tipus de cultures i deies que a Occident s'ha fet aquest procés de negació. Per sí. Què passa això a Occident i no a altres cultures?
A veure, no ho sé, perquè jo, per exemple, sempre dic que quan que hi ha països en els quals això dels grups de dol, per exemple, ho troben, i he parlat amb gent a nivell internacional, diuen, com? Un grup perquè estàs trist, perquè se t'ha mort algú, no? Vull dir, sí, és que clar, jo com que vaig als congressos internacionals cada any, la gent a vegades ho compartim. O jo que sé, he viatjat amb amics, allò que et fas un fart de riure en un país nòrdic i tothom em mira com ho diu aquesta. O, per exemple, quan jo estava amb un... era becari al Clínic a Barcelona, a urgències, els gitanos, per exemple, és una cultura que mostra el dolor d'una manera molt expansiva. És a dir, sempre dic el mateix, les emocions hi són, una altra cosa, la manera de demostrar-les. Penso que Europa o Occident estem en un moment en general, parlo ara, que ningú s'enfadi, però que hi ha hagut un cert benestar i que llavors cada vegada diria jo que acceptem menys el malestar, hi ha menys tolerància a la frustració, per exemple ho veiem en els nanos i en la gent jove, o sigui, les coses, el dir, bueno, doncs mira, aquest any no podràs aprovar, però l'any que ve ja t'hi pots tornar a posar, o aquest any no podràs tenir aquella feina... Aquesta cosa de els hi costa més la immediatesa que ens estan ensenyant els smartphones, no vull ara mateix no sé què i ara mateix ho tinc, o vull anar no sé on, no? I llavors penso que pot ser tampoc ser ben bé del 100% dels factors, però sí que penso que és una cultura en la qual aquest benestar, el tenir-ho tot sense massa esforç, i aquesta no tolerar, no? El malestar, l'estat trist, vull dir, vas, jo... i hi ha gent que se li acaba de morir algú i és com... No, inclús t'ho diuen, no? Ostres, estaré així sempre? Home, s'acaba de morir, espera't una mica, no? Vull dir, sí,
i al contrari, també, la gent que diu jo me'n vaig a treballar perquè, escolta, em passem pàgina i tot continua normal, no?
Sí, exacte, i no pensar-hi, també hi ha l'element aquest de distracció,
no pensis, que pot, exacte,
un sí, element sí. Que pot ajudar, i com dic, bueno, hi ha estudis preciosos de diferències culturals davant del malestar que mostren que altres cultures ho mostren totalment diferent. Per exemple, jo estic amb malalts oncològics als Estats Units, es va fer un estudi de supervivents amb càncer de mama, la por a la recaiguda, no, que és una por molt freqüent en aquestes pacients, i és un tipus de població en la qual s'exerceix molt aquesta tirania del pensament positiu. Les les africanes tenien menys por a la recaiguda que les blanques, diguem, o caucàsiques, i aquestes menys que les, o sigui, que les llatines. Uh-huh. Les llatines mostraven molt més expansivament la por, les blanques d'una manera menys expansiva, i les africanes, que eren dones més acostumades a patir, més acostumades a ser estoiques, en mostraven molta menys. Abans m'he oblidat de dir un altre factor, també és l'entorn. L'entorn, a vegades, tots ens és més fàcil conviure amb una persona que no està tota l'estona plorant, queixant-se, enfadada, no? Si ve la teva parella que l'han fet fora de la feina i ve, però ve positiu o positiva i ve, i és més fàcil, no? Llavors, a vegades també hi ha una pressió molt gran de la família que també és víctima d'aquesta tirania de... A mi, a vegades, hi ha famílies que et diuen, home, és que no s'ho ha pres bé, és que no ho ha portat bé, és que no ho ha sabut fer. Bueno, és que no, hi ha coses que venen i són negatives i no és un examen de dos
és evident. Estem parlant d'una ciència que no és exacta i que costa molt també de donar pautes a vegades també. Doncs avui nosaltres el que volíem era reflexionar sobre això, sobre aquests dies en què sembla que l'obligació de ser feliç, aquesta tirania del pensament positiu del que parlàvem ara amb la Tània Estapé, doncs s'impera. I recomanàvem aquests llibres, Capicràcia i Sonríe o Muere, que és la trampa del pensamiento positivo, que ens recomanava ara també la Tània. Tània Estapé, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquests coneixements sobre aquest sentiment que moltes vegades no ens acompanya i que sembla que hagi de ser obligatori, ser feliç. Doncs mira, a vegades no ho som i no passa res. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, avui 24 de desembre. De tota la vida de Déu és la vigília de Nadal. Mig món espera la visita de Santa Claus o Papà Noel. De fet, cada vegada més els països on aquesta tradició no es porta gaire s'està imposant cada vegada més, com també hi ha més arbres de Nadal i menys pessebres. L'ambient creat pels llums a carrers i botigues troba una repercussió en la banda sonora que indefectiblement hi ha posat la ràdio des de que va començar a casa nostra ara aviat farà 100 anys. La música universal ens porta peces com aquesta. Santa Claus, are you bringing a present for me? Something pleasant for me. Ja te'n vas, Santa Claus? Es demanava Louis Armstrong. L'he escollida perquè al meu pare li encantava el gran Armstrong i la seva trompeta tan singular. Devia ser una de les cançons que jo sentia de petit quan el pare remenava el dial i buscava les emissores internacionals i no parava fins que no sortia la veu escardada d'en Louis. Clar que això del Pare Noel aleshores no s'estilava i calia esperar Reis. Sort que encara algú se li va acudir en el bosc i trobar-se el tió. I a partir d'aleshores, nens i nenes d'aquest país esperàvem la nit de Nadal o a tot estirar al matí de l'endemà per fotre-li canya al tió. La gent del Pot Petit, en Pau i la Jana, que, per cert, estan d'enhorabona pel naixement d'un nadó que aviat anirà de gira amb la mare, ben segur. Bones imatges, que avui especialment ens venen al cap en matins tan esperançats i plens d'il·lusió.
La primera pedra.
I com sempre volem portar una vida sostenible amb els consells de la Sònia Flotats, que està al capdavant de So Good, So Cute, aquest magazine digital. Sònia, molt bon dia.
Bon dia.
Volem, escolta'm, encara no sé si estic a temps de fer carta del tió,
sí,
però potser encara puc afegir alguna cosa, i vull fer una carta al Reis ben feta, també ben pensada, però tot sostenible és possible, això?
I tant que sí, mare sí. meva. I avui, a més, parlem de la infància, no? La carta
dels més
petits. Reis Mags, exacte, i del tió, per als més petits de la casa, que estan, ho sabem, sobresaturats de coses. Hi ha la síndrome del nen hiperregalat, que li diuen inclús que fa que perdi la il·lusió per les coses, que no vegi ja els regals que els hi porten i que tingui baixa tolerància a la frustració. Després, quan no té tants regals en un altre moment, ja no gaudeix res. A part de la regla dels quatre regals, que no sé si n'heu sentit a parlar, que diuen que demanem en els Reis, doncs això, una cosa per posar-se, una cosa per llegir, una cosa que realment necessiti i una cosa que li faci moltíssima il·lusió. Això és maca, aquesta regla, i podeu fer-la servir. Però jo us proposo que la carta dels Reis regalem, demanem experiències i experiències que no ens ocupin massa espai. Per exemple, subscripcions a revistes. Tenim revistes maquíssimes per les criatures, que és una carta del Reis que dura durant tot l'any, perquè cada mes tens un nou exemplar, no? Tenim...
I a més genera un hàbit de llegir.
I tant, és fantàstic.
Potencia aquest hàbit.
Sí, sí, i ens soluciona molt el llegir junts o el llegir pel seu compte. Hi ha el cavall fort, el tatano, que tots hi hem sentit a parlar, piu-piu... La revista Pantera de Savannah Books, per exemple, que és una revista que a mi m'agrada molt perquè està enfocada a la sostenibilitat, a introduir els nens i les nenes a l'estima per la natura, i està molt ben trobada. O sigui, que el Petit Sapiens, també, de més de història. O sigui, tenim de tot per subscriure's així a revistes i a cultura. I una altra cosa de subscripció molt interessant, que jo me la demano en els Reis aquest any segur, és una subscripció a Hula Hop.
Hula Hop?
Hula Hop.
És a dir, U-L-A-H-O-P.
Exacte. Hula Hop és molt interessant perquè tu et regalen una subscripció, et demanes una subscripció i cada mes arribarà a casa teva dos o tres joguines.
Ah.
Fantàstic. Per la teva edat, adaptada a la teva edat, i joguines molt inclusives, molt de joc lliure, etc., molt sostenibles, per suposat, i un cop al mes podràs dir, mira, me'n quedo dues i en torno una, o en torno tal, i ens...
O no me'n quedo cap
i les torno, i aleshores t'arribaran de noves, no?, perquè són joguines que van donar
reciclades,
la volta,
exacte, sí, sí,
per moltes cases, i aquestes joguines van evolucionant també amb la teva edat, és a dir, al cap d'un any potser no rebràs el mateix tipus de joguina.
Ja tenen constància de quina edat tens i per tant t'enviaran les...
Exacte.
I potser fins i tot sabran els teus gustos una mica i veuran què és el que t'agrada més.
Exacte.
I està molt bé.
I és molt xulo.
Hula Hop.
Hula Hop, exacte. Mm-hmm. I mira, amb Sou Good teniu un 10% de descompte a les subscripcions, a la secció de Sou Good a la revista, que hi ha els cupons, mm-hmm, els codis descompte. N'hi ha moltíssims. Us recomano que els mireu.
Ja ho he vist, perquè a més gairebé heu fet un caràcter d'advent,
sí,
cada dia un descompte diferent.
Exacte, aquest desembre, mm-hmm, hem fet cada dia un descompte i n'hi ha més en l'apartat aquell, o sigui que aneu i amb Hula Hop justament en tenim. I res, o sigui, això.
Fantàstic. Doncs ja tenim una carta als Reis sostenibles per qui s'hagi despistat una mica. Al meu cas encara em sembla que afegiré alguna cosa també.
Molt bé.
Crec que s'han portat bé. Ens veiem d'aquí una setmaneta.
Perfecte.
Que tinguis uns bons dies. Adéu.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Ens agrada molt mirar el cel, però acompanyats de la Laia López, que ja és controladora de Terra, de l'Estació Espacial de Múnich. Per tant, des de Múnich avui ens parla. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui parlem de la troballa d'un meteorit que conté tots els ingredients per la vida.
Sí, de fet, parlarem de tres meteorits, i això és un estudi d'uns investigadors de Hokkaido, al Japó, amb uns investigadors de la NASA. Aquests investigadors han estat analitzant diversos meteorits que van impactar la Terra el segle passat i van publicar a la revista Nature, que és una revista de molt prestigi en l'àmbit científic, que van trobar molècules bàsiques, compostos químics, que permeten construir els elements fonamentals de l'ADN i l'ARN, que són bàsicament les bases per tenir vida. I doncs la seva hipòtesi és que potser l'origen de la vida tal i com la coneixem avui en dia va ser portada al planeta Terra, és a dir, aquests components químics que van permetre iniciar tots els processos que van donar lloc a la vida potser van estar portats per meteorits fa 4.000 milions d'anys.
Caram, i què més sabem?
Doncs aquests meteorits són tres meteorits que de fet tenen nom. Un va ser trobat a Austràlia, s'anomena el meteorit de Murchison. Un altre va ser trobat als Estats Units, que s'anomena Murray. I l'últim al Canadà, que s'anomena Tagish Lake. Aquests meteorits van ser estudiats i es va detectar que contenien els blocs de construcció a partir dels quals s'elaboren les molècules que contenen la càrrega genètica de les cèl·lules que permeten que els organismes vius formin i funcionin i sobrevisquin. En concret, això s'anomenen les nucleobases i bueno, tenen uns noms una mica estranys, però ells van trobar les nucleobases de primidina i les de purina.
I d'on surten aquests elements?
Aquesta és una molt bona pregunta, no? Perquè anem parlant de components científics que han arribat mitjançant meteorits al planeta Terra, però com s'han format? Perquè estem parlant, en el fons, un meteorit prové d'un asteroide, que és una roca que està a l'espai, no? Doncs els investigadors també van estar indagant més en aquest tema i ells van fer la hipòtesi de que potser podrien haver-se format en núvols moleculars interestel·lars, que aquests bàsicament és una acumulació de gas i pols en la qual també hi ha naixements d'estrelles, per tant és molt ric en minerals i en reaccions químiques. I doncs la hipòtesi és que a partir d'aquestes reaccions químiques es puguin haver format aquests compostos.
Déu-n'hi-do, aquesta immensitat de l'univers que ens agrada tant passejar-la de la mà de la Laia López. Doncs Laia, seguirem amb més informacions que ens puguis anar donant, o sigui que estarem pendents de tu per mirar el cel. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra.
I aquests dies no tenim temps d'anar al cinema, no hem decidit no anirem al cinema.
Però sinó hi hem
d'anar, eh? Home, sempre, sempre. Però hem dit, mira, ens quedem a casa.
Sí.
Manteta i sèrie televisiva.
Sí.
Avui i demà.
Tot i que també diré que, amb el que diuen de la previsió del temps, igual la manteta ens...
ens sobra.
Sobra, no?
Sí.
Tot i que està bé, posar-se al sofà.
És igual, encara posem calor, perquè no? Si no, no és la mateixa imatge.
D'acord.
Va. I mirarem sèries televisives.
Sí.
Què?
Avui una proposta de 4...
Déu-n'hi-do.
Vigília de Nadal i demà, sí, i demà, que és dia de Nadal, en farem de 3 sèries més 2 pel·lícules. Què et sembla?
Fantàstic.
Anem per feina?
Vinga.
A veure, em vas dir que no volies morts, que no volies patir, que no volies...
No, estem a uns dies que no vull patir
mai. No estan malament. N'hi ha alguna una miqueta més estranya que una altra, però vaja, en principi, en global, diguem-ne que bon rotllo. Aquesta, primera, és... una de les últimes que ha incorporat Netflix al seu catàleg i és l'adaptació televisiva d'una obra de teatre de fa uns quants anys.
Hola, me llamo Bruno.
Hola, me llamo Alex.
Y vuelvo a estar por aquí otra vez.
Pensar que ahí fuera hay un desconocido que a lo mejor será la persona más importante de mi vida, pues me hace confiar.
Me gusta entrenar, la música electrònica, los festivals...
És Smiley, del Guillem Clua, que és el mateix que s'ha encarregat de fer l'adaptació a la sèrie televisiva de la seva obra de teatre. I aquí el que hi ha és dos nois que es coneixen a través d'una equivocació, que és que un envia un missatge a l'altre i aquest decideix parlar amb ell i a partir d'aquí la conversa telefònica que tenen és prou interessant com perquè decideixin quedar. I quan queden passa aquelles coses de, diguem-ne que l'adaptació clàssica de les pel·lícules d'amor de Hollywood dels 50, no? Que és noi coneix noi i a partir d'aquí passen tota aquella sèrie d'històries.
Està bé.
Està bé perquè, sí, a més
dolceta,
a més...
Dolceta, podríem dir.
Sí, sí. La sèrie són capítols d'una temporada, de moment, 8 capítols de mitja hora aproximadament, i, evidentment, els dos actors principals que surten aquí ja els coneixem, perquè a més han passat pel món, els han poder escoltar, el Carles Cuevas, i després...
Què?
Què?
A veure...
És que... El Miqui és per bé, que són els dos personatges sobre els quals gira tota aquesta història. I la sèrie passa a Barcelona. saps allò que sempre diem que ens agrada que hi hagués alguna sèrie que estigui ambientada no perquè siguem, és a dir, no per ser centralista, sinó com a mínim que passi a Catalunya i que es vegi que la ciutat llueix bé i que queda bé. I en aquesta sí, doncs queda bastant bé. Pots veure alguns locals, fan referència a alguns locals. També et diré que els pisos no estan gens malament,
ja
els que
penso,
surten.
No sé per què sempre en trien de mat.
Hi ha una certa tendència que visquin en àtics i amb unes terrasses bastant, amb unes vistes molt xules i amb una situació bastant, bastant xula. Però, mira, escolta, acceptem que hi ha una que hi hagi que es passi una miqueta de la realitat del que seria possible que la majoria de la gent pogués arribar a tenir, no, però està molt bé. I al final, doncs, cadascú que s'imagini el que sigui, i a partir d'aquí...
Molt bé.
Una sèrie, diguem-ne, per començar, amb bon rotllo i ambientada, més a més, a les festes de Nadal. A partir d'aquí anem a una altra, que també ens movem, diguem-ne, que en l'àmbit han sobrat. És Modern Love Amsterdam.
Die sportieve dame met die prachtige krullenbos. Op 5 juli zag ik je in het park. Ik durfde je niet aan.
Amb un holandès perfecte, no?
Sí, sembla que sí. Jo et diria que sembla que és bastant perfecte. I aquí, en aquest pacte, n'hi poso un altre, que és Modern Love i Hyderabad.
Baixa canipetecamundé, matlaterem ragamundé, manisil preminiscunar.
Que també parla molt bé. Què són això? Diguem-ne que són les dues franquícies més de la sèrie Modern Love d'Amazon, que ja de Prime Video, que ja... vam tractar en una altra secció ara fa un temps, i ara el que ens posen són sis històries ambientades a Amsterdam, sis històries ambientades a Hyderabad. També capítols més o menys d'aquesta durada, del voltant de la mitja hora, i adapten a la situació local, en aquestes ciutats i en aquesta societat, el Modern Love original, que eren històries que s'havien explicat en unes columnes de diari. A partir d'aquí també tens sucre i diferents maneres de conèixer-se, de a partir d'aquí d'anar incrementant la relació.
Coneixem diferents perfils de persones, etcètera.
Sí, i coses que poden arribar a passar tot arreu. És
molt
a dir,
quotidià.
L'Amsterdam també podria passar exactament
Exacte.
Aquí i on sigui. Però
està
també ens movem aquí.
Ens agraden.
Ens agraden. I l'altra també t'agradarà perquè és una de les últimes que ha incorporat Filming al seu catàleg.
Oh, my husband is a gentleman farmer. He's a dealer there with a junkyard.
Que també és un anglès d'aquells perfectes,
m'encanta aquest anglès, que sí?
Sí. No, i el parla molt bé i un accent que és molt, molt envejable.
En saben molt.
A veure, Filmin va apostar per totes les criatures grans i petites que recorda que ja n'havien parlat això precisament ara fa un any, perquè era una de les principals recomanacions. Doncs d'aquesta sèrie també se'n van incorporant, és això que fan els anglesos amb bastantes sèries, que és que fan un capítol especial d'aquesta història exclusivament per Nadal. I ara han estrenat un, precisament ahir, que va ser de totes les criatures grans i petites. Però aquesta és una altra història més o menys similar, perquè també estem situats a la campanya anglesa, una família a meitat del segle passat, i que ens expliquen la història dels Larkins, The Larkins, que és el títol d'aquestes sèries. De moment són dues temporades de 13 capítols, i això, amb uns especials. Però aquí també hi ha, diguem-ne, saps, aquell bon rotllo d'una sèrie tranquil·la, familiar... I perquè ens feu una idea, són aquestes adaptacions de la vida de determinades famílies i comunitats rurals.
M'encanta.
Molt.
Molt apropiat.
El paisatge és espectacular. Sí.
Sí, oi?
Sí. Mm-hmm. Què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Per tant, recopilatori ràpid. Smiley a Netflix, una temporada de 8 capítols. Modern Love, tant Amsterdam com Hyderabad, són 6 capítols, això està a Prime Video, i The Larkins, Filmin, que a més també aquí afegim, que pot recuperar aquest capítol especial de Nadal de totes les criatures grans i petites.
Fantàstic, doncs mira, ja tenim unes quantes sèries per mirar, i demà unes altres.
Ens veiem el dia de Nadal?
Home, sí, sisplau, no? Ben d'hora, ben d'hora.
Ben d'hora, ben d'hora, sí. Que vagi bé.
Igualment.
Adéu.
Fantasmes
nuclears.
Home,
bon dia.
Bon dia, Jordi Ramos.
Quina cara has posat, eh?
Bueno, perquè m'agrada molt pensar que Sutherland està aquí dalt, no?
Sí, però jo encara em fixo en una altra cosa. Jo crec que aquest cop d'efecte que han fet ha aconseguit el que buscaven, no?
Sí.
Que és això de que, hòstia, aixeques la mirada i ja t'hi posis.
Sí, jo crec
que és un dels grans secrets i una de les grans qualitats que té aquesta cançó, perquè també ho diuen, no? Que quan la gent està veient Eurovisió, ostres, la clau és que, jo què sé, si estàs mirant qualsevol altra cosa, sentis alguna cosa que et faci dirigir la mirada cap a la tele i dir, miraré aquesta cançó.
Sí.
És que aquesta podria ser, a més, la primera cançó que representi Televisió Espanyola en català de tota la història.
Ai, tu creus que pot arribar? Hi ha possibilitats?
Mm. Ara mateix tots estan en el mateix, sac i ja ho veurem. De moment, analitzem-ho. Sí, sabem que és l'únic dels 18 temes que participen al Benidorm Fest, que és de la nostra llengua. Has pogut sentir els altres?
Sí, però m'agradarà recordar-los.
Jo vull prestar especialment atenció en els 4 candidats catalans i, evidentment, perquè està no només perquè és en català, sinó també perquè un dels integrants és l'Albert Sort.
És el
món
nostre Alberto Sort, sí, sí senyor.
Ell, clar, ell especialment ja m'explicava així que el que significa per ells, no?, ser, bé, possiblement històrics.
És un orgull i alhora també és una responsabilitat. Sabem que som els primers i volem que la gent no pugui pensar, ostres, doncs per ser la primera vegada, quin paper d'estrassa, no?, que ha fet aquesta gent. Per tant, la nostra intenció és que quan baixem de l'escenari del Benidorm Fest la gent pugui dir, ostres, com s'ho han treballat, quin orgull que aquesta gent sigui la primera que hagi anat amb una proposta en català. Sabem també que a moltes entrevistes ens treuen el nom de Serrat i evidentment fa molt vertigen, però nosaltres som qui som, tampoc pretenem ser més i estem treballant moltíssim perquè aquesta primera proposta en català en una preselecció de Ràdio Televisió Espanyola sigui la millor possible i que la gent, com nosaltres ens sentim orgullosos de portar el català a una situació com aquesta, doncs la gent també estigui orgullosa de nosaltres.
Una de les coses que deies de les possibilitats, jo crec que això que estem sentint sí que veurem les possibilitats que dona el concurs, però que ells tenen moltes possibilitats de cara a la posada en escena, perquè realment aquests cops, aquests embats, realment poden, no sé, poden oferir-nos un espectacle que realment sigui molt, molt xulo, no? També pinta èpica la cançó de Sharon, es diu Aire. Pels que no la coneguin, Sharon és una drag queen de Barcelona que porta molts anys triomfant a l'escena catalana amb monòlegs divertits, amb vestits espectaculars.
És a dir, que està el Pau i el Dani movent el cap al ritme, és a dir, que és bailonga.
Això és una bona senyal. Bé, de fet, és una cosa que ella ha buscat, no? Realment és té una veu que molts altres voldrien. Ella havia presentat gales, un programa per Flash TV, però potser el gran públic l'ha conegut més ara perquè va guanyar aquest any el Drag Race Espanya, que és la franquícia que ha fet a 3 Media d'un concurs de drag queens que és molt famós a tot el món. I, de fet, el ressò que va tenir i les coses que li van arribar a dir són les que Sharon, amb qui també hem pogut parlar, diu que li van inspirar per fer aquest tema. Escolta-la.
No pots imaginar la d'històries tan maques i la d'amistat que he fet amb molta gent que m'ha escrit arrel de la meva participació a Drag Race explicant-me la seva realitat, i són realitats que són molt dures. Llavors hem de trobar aquesta força, no? I aquesta cançó Aire el que parla és d'això, no? De mirar-te, de fer un exercici de buscar dins teu, de saber qui ets i de tirar endavant, i que no necessites ni tan sols la mà d'algú que t'ajudi, que la força i la tens dins teu i pots tirar endavant, no? Llavors jo volia d'alguna manera posar veu a tota aquesta gent que m'ha enviat missatges, que m'ha escrit, que m'ha confiat part de la seva vida, i ho he fet amb aquesta cançó.
Doncs mira, està molt bé que ens hagis pogut portar la seva veu també per explicar-nos-ho.
Sí, i també la veu que ell trasllada a tota aquesta gent, no? Que ell reclama que no representa només el col·lectiu LGTBI, sinó a tota aquella gent que se sent propera amb qualsevol que demana per la tolerància. Faltarà veure com això va a l'escena, però bueno, és evident, ja els has vist. Això no serà una cosa íntima, minimalista, un focus, un tranquil·let. No,
no, no, no,
no, no. Qui segurament sí que farà una cosa així serà l'Alfred García, que ell porta el tema Des de que tu estàs.
Des de que tu estàs, todo lo que era ahora es algo nuevo. Todo ras de tierra está tocando el cielo.
Home, molt diferent aquesta, eh? Això és una balada, sí, molt més suau, no tan bailonga.
De fet, ell ja va anar a Eurovisió amb una balada després de passar per Operación Triunfo. S'ha de dir que no li va anar massa bé, va quedar 23 de 26, però aquell no era un tema seu, en aquest cas sí, ell diu que és molt personal. De fet, diu que és el millor que ha escrit mai, i parlant nosaltres deia que la inspiració diu que li va venir de l'amor.
És una cançó que parla sobre l'amistat, parla sobre una persona que t'acompanya en els dies bons i en els dies de dol, i que quan et mires al mirall i et veus més petit del que és, aquesta persona et tira cap endalt. Així que Des de que tu estàs és un cant a l'amor i a l'amistat.
El primer dia, quan va començar a parlar d'aquesta cançó, ell explicava que el Pablo López, que estava a l'estudi del costat quan l'estava gravant, es veu que es va aixecar, el va sentir i va acabar emocionant-se, no? I que això és el que li va animar a presentar-la, i certament ha creat molta expectativa, no? fins que no l'hem pogut sentir. Malauradament no s'ha acabat de complir del tot, perquè no és de les més escoltades, tot i que per allà està, i també s'ha de tenir en compte que només portem una setmana. En canvi, la que sí que ha enganxat força és Noche Entera. És la cançó de Vico. Noche entera, toda la noche entera, hay una mujer que te pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Aquesta ens tornarà a fer ballar també,
eh? És divertida
fer ballar. Sí. La noche entera,
s'enganxa.
Però parlem d'ella, Vico en realitat es diu Victoria Riva. La seva història és bastant espectacular, perquè ella feia versions a YouTube, i un dia cantant a l'institut, una noia de classe li diu que, bueno, que ha flipat amb el seu talent, que si us plau, si li deixa passar-li material seu al seu pare perquè es dedica al món de la música. Ella diu que sí, i al cap d'uns dies li truquen i li diuen que aquest bon home li ha passat la música a un amic seu que li ha encantat, i que aquest amic seu és Alejandro Sanz.
Home, clar.
No només comença així, sinó que al final va acabar sent la seva talonera amb 17 anys.
Déu-n'hi-do, que
joveneta. Durant la gira Sirope d'Alejandro Sanz. Clar, això era el 2015... ella n'ha après molt en tot aquest temps, ara ha tornat com a cantautora, com a productora, com a instrumentista, i tots amb qui he parlat en diuen meravelles d'aquesta noia. La veritat és que, ja t'ho dic, a mi la cançó enganxa, vull dir, és aquelles que jo crec que estaran obligat en llistes. I ella és la primera que diu que això és la clau del
no em diguis que també és per a també ella.
Jo em ratllo de les meves cançons a cap de dos dies, ja no puc escoltar res més. És una cançó que a mi encara m'agrada, i quan em passa això és per algú. Trobo que és una cançó molt fàcil de cantar, molt fàcil de retenir al cap, que explica una història divertida, que té parts, és molt dinàmica, i és molt visual, i ja m'imaginava com el videoclip, m'imaginava la posada en escena, i va ser com, es poden fer coses molt guais que encaixarien increïble al Benidorm per fer algú guai, i evidentment pues, si podem anar a Liverpool, pues increïble.
Liverpool,
t'imagines?
És el gran objectiu de tots els concursants. Ja t'he dit que aquesta està funcionant prou bé. Aquestes quatre que hem sentit són les catalanes. Evidentment no són els únics. I s'ha de dir que les dues més reproduïdes d'aquests dies que portem no són cap d'aquestes, que no vol dir que les altres no tinguin possibilitats. Evidentment, tots parteixen del mateix punt. Tampoc estan totes al capdavall de la llista, però sí que m'agradaria ensenyar-te les dues top del moment, si més no, a dia d'avui. A YouTube, de moment, ho encapçala un altre triomfito, que és Agonei.
Arde.
Aquí no està tenint el mateix èxit que les altres, eh?
No, però fixa't també en les possibilitats que dona aquest fragment musical.
Arde.
Clar, hem de dir Arde. I comença tota aquesta música.
Yeah.
Aquí hi pot clavar des de projeccions, un megaball... no sé, jo crec que s'ha de veure.
Com a conceptual tot plegat, no? És a dir, com clar, una performance tot ell.
No podem oblidar
que el valor musical hauria de tenir un pes per sobre de la resta.
Escolta'm, segur que hi ha gent que li agrada. De fet, a YouTube ja és a qui més agrada de totes, no? Però s'ha de reconèixer que el Festival d'Eurovisió no és només una cançó des del punt de vista de la oïda, no? També és un tot.
Espectacle.
És també un espectacle. Falta veure com ha concebut això visualment, tot i que, com pots veure, ha entrat amb prou força. Però no és ell la gran revelació, perquè molta gent ja n'esperava molt d'Agonei, no? Més aviat, n'hi ha una altra que és, de fet, la favorita dels Eurofans i la número 1 a Spotify, que és Fusa Nocta. Ella porta un tema que recorda a Rosalía i es diu Mi Família i és així de forta. Familia, mi familia, mi familia, lo primero. Sí. Has tornat a aixecar el cap?
Sí. Això... És que és veritat que em recorda molt a Rosalía. És molt rotllo Rosalía. Però és que a mi la Rosalía m'agrada molt.
Bé, clar, la pregunta
I
és...
I té el seu què, aquest tema? Mira el que et dic.
Ja t'estic dient que s'està viralitzant de mala manera, està pujant com l'espuma a totes les enquestes.
Sí, sí.
El videoclip marca tendència. Realment... Ara mateix, si hagués d'apostar per una, seria aquesta a nivell de fans. Falta veure què fa el jurat i què fa el públic. Però realment, ostres, ha sorprès i també faltaria veure com ho fa això en directe. Fusa Nocta, seguirem pendents perquè et queden més cançons que te les vull repassar un altre dia.
Va, doncs seguirem. Escolta, m'ha sigut fantàstic fer aquest repàs del Benidorm. I Jordi, que demà tinguis un gran dia.
Ai, sí,
que demà és Nadal. Nosaltres hi serem aquí, eh? Si vols venir ja ho saps, estàs a casa teva. Però ja m'imagino que voldràs estar amb els teus. La setmana que ve sí, per això.
Tots sou la meva família.
Exacte, que bonic.
Bon Nadal.
Bon Nadal, adéu-siau.